Aquesta setmana se celebra la Setmana Mundial de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut que té lloc cada any durant la darrera setmana d'abril. Enguany el lema és ben clar i directe: la immunització per a totes les persones és humanament possible. L'objectiu, promoure la vacunació com a una de les eines més eficaces i segures per protegir la salut individual i col·lectiva, evitant malalties que poden ser molt greus. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre millor la importància de les vacunes, resoldre dubtes freqüents i posar llum sobre la situació actual en l'àmbit local. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, explica'ns quina és la importància que es facin campanyes com aquesta de la Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs mira, les vacunes són un dels grans avenços de la humanitat. Començant per aquí ja,
això ja
seguim.
És una gran sentència, no?
Exacte. La vacunació forma part d'un estil de vida saludable, augmentant l'esperança de vida de tots nosaltres, no? És un instrument d'equitat que disminueix les desigualtats en l'assistència sanitària. Les vacunes salven vides. Això està claríssim, no?
Està comprovat.
Comprovat. Protegint-nos des del naixement fins a l'edat adulta de més de 30 infeccions i malalties mortals. Tenim dades de l'OMS que ens certifiquen que durant els últims 50 anys les vacunes han salvat 154 milions de persones. Que es diu aviat, eh? Es diu ràpid, això. Segons aquestes dades també de l'OMS, la vacunació ha donat una millora del 40% de supervivència dels lactants. És a dir, al món actualment viuen més nens que poden celebrar el seu primer aniversari. Les vacunes creen futur. Què volem dir amb això? Que un nen amb una pauta de vacunació completa té més possibilitats d'estar sa per aprendre i créixer i contribuir a la seva comunitat.
Mm-hmm. Enguany l'OMS insisteix que és humanament possible vacunar tothom. Això és possible o tenim encara reptes al davant, com per exemple el dels països del sud global, on ja ara mateix l'accés a la sanitat no és exactament la mateixa que el nord global, i en països on hi ha conflictes bèl·lics? Sí. Aquest és un dels grans reptes, imagino.
Sí. A veure, és un repte important. O sigui, en teoria és possible, és humanament possible vacunar a tothom, no? El que passa és que aquests reptes existeixen. Existeixen sobretot desafiaments logístics, socials i mèdics. Quan dic, jo per mi, un dels que veig i que realment s'ha contrastat que és un dels més difícils, és transportar i emmagatzemar les vacunes. Les vacunes són uns medicaments que requereixen d'unes temperatures determinades, que són entre 2 i 8 graus, ni més ni menys. No es poden congelar i tampoc poden passar dels 8 graus. Llavors, això vol dir que s'ha de mantenir una cadena de fred. Aquesta cadena de fred, doncs, en algunes poblacions, vull dir, no pot haver una interrupció de subministrament elèctric. Vull dir, hi ha països que tots sabem, amb conflictes bèl·lics i demés, que doncs, de cop tallen la llum i no se sap quan tornarà, no? Llavors, o per exemple, en zones molt rurals, com deies tu, no? Països amb desenvolupament, doncs, que totes aquestes refrigeradors que tenen una temperatura contínua, doncs realment és difícil. Sobretot també els països amb ingressos baixos, doncs es troben en un mercat que hi ha uns països que tenen més diners, que competeixen per les mateixes vacunes i doncs valen diners.
S'especula amb tot això.
S'especula. A veure, realment, si som optimistes, doncs si es mobilitzen recursos i fons internacionals perquè es puguin adquirir aquestes vacunes, per tota aquesta logística, doncs...
Com diu l'OMS, és possible.
És possible, però calen fer moltes coses. Sí.
Anna, quines són les principals malalties que es poden prevenir amb les vacunes?
Doncs mira, principals, hi ha, des del naixement fins a l'edat adulta, podem parlar de més de 30 infeccions i malalties mortals. Podríem dir que les més comunes, sarampió, rubeola, la polio, la diftèria, el tètanus, tosferina, hepatitis, bueno, etc. Grip, febre groga... Vull dir, les vacunes, el que sí que m'agradaria recalcar és que sí, les vacunes actuen sobre la malaltia que s'està prevenint, però també actuen sobre les complicacions que pot donar en el cas de que es pateixi aquesta malaltia, no? Vull dir, es pot donar que una persona pues, està vacunada, però hi ha un brot epidèmic i pot patir la malaltia. Llavors, les conseqüències, les complicacions no són les mateixes. Per exemple, la vacunació del xarampió evita complicacions com ara la pneumonia, l'encefalitis i malalties neurodegeneratives molt greus. Les vacunes enfront la malaltia meningocòcica prevenen de les seqüeles de la meningitis, que tots sabem que són unes seqüeles neurològiques força importants. Un altre cas, per exemple, és que també la vacunació en la dona embarassada protegeix a la criatura que ha de néixer doncs, de la rubeola congènita, ja quan són lactants sobre la tosferina, en fi... I també m'agradaria recalcar que les vacunes també protegeixen d'alguns tipus de càncer, com per exemple l'hepatitis B, que dona una prevenció de complicacions derivades de la infecció, com la cirrosis i el càncer de fetge, i la vacuna del papiloma. La vacuna del papilomavirus protegeix davant del càncer de coll d'úter amb les dones, i altres tipus de càncer de vagina i en els homes, de penis, anus i orofaringe, que igual és per homes que per dones. Que...
Ja ho ha deixat anar l'Anna en les primeres respostes que ens donava, perquè, clar, normalment associem les vacunes als infants. Però, de fet, és important tenir en compte que ens hem de vacunar i hem de fer aquests recordatoris pràcticament al llarg de tota la vida. Quines malalties es podrien reactivar si no hi ha aquesta prevenció que fem amb les vacunes?
A veure, els que ja... Bueno, no és que tinguem més edat, però molta gent s'està oblidant alguna gent ja no se'n recorda de malalties com la polio. La poliomielitis va ser una malaltia doncs, dels anys 60 que la gent va quedar doncs, bueno, en cadira de rodes, etc. La verola, la diftèria, la rubeola... Si disminueixen les persones vacunades d'alguna d'aquestes malalties, que ara es veuen molt, molt rarament, però molt rarament, podrien reaparèixer en forma de brots o epidèmies. Quan la gran majoria de la població està vacunada, doncs es redueix la circulació del patogen.
Clar. I a Catalunya com funciona el calendari vacunal? No sé si hi ha alguna novetat que puguem destacar.
Sí, mira, el calendari vacunal en si ens indica quines vacunes s'han d'administrar a quines edats, des del naixement a l'edat adulta. Vull dir, abarca tota una franja des de que naixem fins al final. I es basa, pots dir, en què es basa això? Doncs es basa en criteris científics, que són la càrrega de la malaltia, l'efectivitat, seguretat, aspectes ètics i l'avaluació econòmica. Això també és una cosa que pesa. Les recomanacions es revisen i actualitzen periòdicament segons l'evidència científica i la situació epidemiològica. Jo, com a novetat, aquest any destacaria que a partir d'aquest mes d'abril els nois de fins a 18 anys inclosos es podran vacunar contra el virus del papiloma humà. Fins ara era una cosa que només es vacunaven les noies i a partir d'ara ja es poden vacunar els nois. És un virus molt freqüent que es transmet mitjançant relacions sexuals i que pot infectar tant a homes com a dones a les àrees anogenital i orofaríngia. Cal assenyalar que els nois, igual que les noies, poden transmetre i infectar amb el virus del papiloma humà. Tot i que el càncer més freqüent degut a aquest virus és el del coll d'úter, els homes també poden patir càncer, doncs, com ja he dit abans, no? d'anus, penis i orofaringi, així com berrugues genitals.
Hem de recordar que encara hi ha una petita part de la població que dubta, que té recels en respecte de les vacunes. Quins són els mites més habituals que et trobes i com els desmunteu des de l'atenció primària?
Doncs mira, les teories conspiratives fomenten desconfiança, la por i tenen una difusió molt ràpida sense filtres i sense controls de veracitat. Jo penso que cal promoure una informació fiable, com la que estem fent avui aquí, difondre campanyes d'informació pública i connectar a la població amb els recursos qualificats, no? I educar, sobretot educar els usuaris sobre com identificar la informació falsa i consultar fonts verificades. Les vacunes, nosaltres insistim, són un dels medicaments més segurs que existeixen. Estan sotmesos a control i vigilància continus. La majoria dels efectes secundaris de les vacunes, ai, m'he posat una vacuna, solen ser lleus i transitoris. Doncs, a veure, dolor al braç, febre baixa o cansament, que és una cosa que desapareix en pocs dies. Els efectes adversos més greus són extremadament raros i quan passen s'investiguen per determinar si existeix una relació causal amb la vacuna, és a dir, que estiguin directament relacionats. No existeix evidència científica que relacioni les vacunes amb l'autisme, la diabetes, l'esclerosi múltiple o altres malalties greus. El risc de que passi algun problema provocat per una vacuna és notablement menor que el derivat de contraure la malaltia.
Per tant,
aquí ho dic
més,
tot jo.
Més clar.
Més clar.
Per cert, Anna, com ha canviat la percepció de les vacunes arran de la pandèmia de la Covid-19?
Home, a veure, va ser tot una mica sobtat, no? Perquè de cop la gent es va estranyar que en tan poc temps, no?, es creessin unes vacunes, no?, de que dius, oi, i poden ser segures aquestes vacunes. De fet, les vacunes d'ARN missatger, no?, que eren les que es van posar per tractar la Covid, doncs van suposar un abans i un després. Vull dir, sobretot també eren vacunes que s'estaven, no eren noves al en si, ja s'estava treballant sobre el tema de l'ARN missatger per altres tipus de tractament immunosupressor. Vull dir que va ser realment una adaptació a un nou tipus de vacunes.
Quan, això és molt tècnic, això que sí. Acabes de dir, lo de l'ARN missatger.
Sí. Bueno, molt tècnic. A veure, és un tipus de vacuna que és a nivell genètic, saps? Es modifica aquest el que porta el missatge genètic i es treballa molt més fàcil perquè ofereixen una producció més ràpida sense necessitat de cultius cel·lulars ni ous embrionaris, saps? Que es posa i l'ou i tal, i agilitza molt la producció i tenen la capacitat, aquest tipus de vacunes, d'induir fortes respostes immunitàries.
Mm-hmm. I en un futur, com es veu l'evolució de les vacunes?
Mira, sobretot amb aquestes vacunes d'ARN missatger, han transformat la medicina. Vull dir, realment hi ha un abans i un després. Sobretot amb aplicacions en malalties infeccioses, amb tipus de càncer, nous avenços en immunoteràpia i en personalització de tractaments. Vull dir que això no s'acaba.
Continuarem veient avenços, canvis i millores.
Moltes millores. Potser l'any que ve estem aquí parlant de...
Una cosa novetats.
Boia, ja et dic.
Anna, abans de marxar, un missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania amb motiu d'aquesta Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs jo tornaria a repetir que les vacunes han salvat vides, continuen salvant vides i que segueixen sent essencials per previndre malalties greus. L'evidència científica recolza la seva seguretat i el seu impacte positiu amb la salut és inqüestionable.
Doncs jo crec que més clar, impossible. Agraïm a l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del Cap de Sant Cugat, que avui hagi passat pel programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.